Aquest dilluns a les 12 del migdia, Sant Cugat commemorarà el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazis amb un itinerari memorial per la ciutat. Un recorregut que recordarà la història dels 6 santcugatencs deportats a Mauthausen i que farà parada als espais on van viure, marcats amb les llambordes de la memòria, les Stolpersteine. També es presentaran els estàndards d'homenatge creats col·lectivament en el projecte Sergi la Vida. Avui en volem parlar amb l'Esther Madrona, regidora de Memòria Històrica, amb la professora Marga Forner i amb dues alumnes de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, que també han participat, la Maria García i la Júlia Pedrós. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Esteu a punt per aquest itinerari que començarà d'aquí poc més d'una hora?
Si la pluja ens respecta, estem a punt. I si no, tenim una alternativa del plan B també prevista, per si de cas.
Sembla que sí, sembla que sí, que
de moment,
hauria,
de, moment,
hauria de respectar. Quina importància té per Sant Cugat la celebració d'aquest itinerari memorial dedicat a aquests 6 deportats als camps de concentració nazi, Esther?
Sí, si voleu, això t'anava a dir, trenco una miqueta el gel i després també, no?, que puguin parlar elles, perquè jo crec que a mi em tenen molt més sentida i escoltada que no pas a elles. Per mi, sobretot pel que fa a la regidoria de memòria històrica, el fet de poder fer o el fet de voler i anar fent aquest recorregut cada 5 de maig o a l'entorn del 5 de maig, crec que és una manera ja no només de retre homenatge a aquests 6 santcugatencs que tenim localitzats que van ser deportats en aquests camps de concentració, sinó que també jo crec que és una manera molt fins i tot humana de poder explicar una miqueta més sobre la nostra història, no?, sobre el passat d'aquesta ciutat, i començar a trencar amb aquell tòpic que la història és només la pedra sobre la pedra, i explicar que la història és també les vivències personals i familiars, perquè en definitiva darrere de cada pedra, no?, de cada Stolperstein que tenim instal·lada a la ciutat, hi ha una història personal, hi ha una història familiar, i per tant, en el meu entendre, hi ha una història també col·lectiva.
L'itinerari passa, ara ho dèiem, per aquests emplaçaments on van viure els deportats santcugatencs, on ja hi ha instal·lades aquestes 6 Stolperstein. Com es va gestar aquesta iniciativa de col·locar les pedres a la ciutat, i quin impacte creus que tenen en la memòria col·lectiva, més enllà d'aquest 5 de maig, no?, que es fa aquesta commemoració, aquest record, aquestes persones, sinó quan passegem que les veiem, i que jo crec que cada cop forma més part del nostre coneixement històric.
Deixem clara una cosa, que és que aquesta no era una iniciativa única i exclusiva de Sant Cugat, sinó que és una iniciativa que té lloc arreu del món, i fins i tot quan, no, jo personalment, quan viatjo per sobretot llocs d'Europa que ho tenen molt treballat, o molt més treballat que nosaltres, doncs veig, no?, una mica mirant amb el cap cap al terra i intentant identificar aquestes pedres. Crec que estem en un moment molt bonic d'aquesta iniciativa, perquè molta gent comença a conèixer-la, ja no només les persones que hi estem d'una manera o altra implicades, entre elles mateixes, sinó que crec que la ciutadania santcugatenca, doncs, comença a identificar aquestes pedres com a un cert homenatge, no? Llavors, jo crec que el que ens toca ara, i jo crec que és el camí que estem començant a traçar, és aconseguir que hi hagi més persones que es facin seu aquest projecte, no? Ja no només treballant-lo dins de l'aula, no?, com és el cas de l'Institut Joaquim Pla Ferrera, i també de l'Arnau Cadell, que hi treballen d'una forma molt intensa els dos centres, sinó també intentar que cada vegada hi hagi més i més centres educatius que puguin desenvolupar projectes en base a aquesta iniciativa, no? Com deia abans, apropiar-nos entre tots i totes, en algun sentit de la paraula, sempre, sisplau, d'aquesta iniciativa, fer-la nostra, i a partir d'aquí, doncs, no?, conèixer el nostre passat, i sobretot, i jo crec que això és tant o més important que conèixer el nostre passat, construir un present i sobretot també un futur que tingui en compte, no?, aquesta perspectiva, i que lluiti per la defensa dels drets humans.
Parlem ara d'aquesta implicació de la comunitat educativa, i també de la ciutadania en el projecte. Ha sigut especialment en la creació dels estàndards col·lectius Sergi Vida. Quin paper han tingut les escoles, el col·lectiu Som Memòries Som Veïnes, i també la residència?
Explico en tot cas jo, no?, una
sí,
petita
obrirem
pinzellada per la part que refereix als dos agents que no estan aquí, la residència i el col·lectiu Som Memòries Som Veïnes, i després jo us passo la paraula a vosaltres. I jo crec que és important que aquest projecte sigui un projecte transversal, i que també sigui un projecte que tingui la capacitat d'integrar la mirada diferent de diversos col·lectius d'edat, no? Per tant, implicació dels joves a través dels instituts, de moment, també de bo d'aquí uns anys puguem parlar d'implicació dels joves no només des de la vessant de dins del centre, sinó també del famós fora escola, i també la implicació d'un col·lectiu d'edat més avançada, el col·lectiu de la gent gran, en aquest cas encarnat per les persones de la residència Santa Rosa i també del col·lectiu Som Memòria i Som Veïnes, que jo crec que han acabat desenvolupant, han acabat establint punts de trobada intergeneracionals, que per mi això és preciós, amb l'exemple aquest, no?, del projecte Sergi Vida, que al final no s'acabava creuant també amb la iniciativa de l'itinerari. No desvetllo més, perquè així també els hi deixo més coses, perquè vull explicar elles.
Marga, com heu treballat des de l'aula el projecte de la memòria històrica i quina ha estat la resposta de l'alumnat?
Nosaltres vam començar el curs passat amb la iniciativa també del 5 de maig, però ho vam fer, clar, el 5 de maig a nivell de programació estem a segon de batxillerat, per exemple, ja ha acabat el curs, no? Llavors la idea d'aquest curs ha estat de com ho podem integrar en l'aula el dia a dia, no? I, bueno, vam decidir de portar a terme aquest projecte al llarg del curs, és a dir, hem començat a treballar en club de lectura, d'altres activitats, i ho vam portar més endavant perquè un dia vam decidir fer una cosa molt semblant, inspirats amb el projecte a classe, i vam demanar ajuda, doncs, a les dones del Som Veïnes, Som Història, i ens van venir a classe a ensenyar-los a cosir, perquè, clar, això és molt important, no? És a dir, la generació jove encara no ha après a cosir. Però la idea és aquesta, la idea és com integrar la història, una història local, una història propera de veïns, no? I com portar-los a l'aula, no? De fer aquestes coses. I pel meu, no, la meva valoració de com ho han fet, la veritat és que han participat molt, és a dir, han après la història d'una altra manera, i a partir de les vivències i de fer, no, perquè tot el projecte de les Stoppelsteins és un projecte que fa història però sense fer aquesta part feixuga de la història, no? D'una manera molt diferent. I queda això, crec que això queda més.
Com ha sigut la reacció, no, de l'alumnat en conèixer aquestes històries que a vegades ens és més propera, d'aquests 6 veïns de la ciutat que van ser deportats a Mauthausen? Ara explicava la Marga, no?, més allà la part més feixuga de la història, quan ens la sentim propera, quan veiem que està més a prop del que pensàvem, no sé si us va sorprendre, com ho vau rebre.
Sí, és això, o sigui, a l'apropar-nos tant a la història és com que ens ha tocat més el cor d'una manera o una altra, i ens ha fet interessar-nos també més en el que ha passat i també poder explicar-ho als nostres pares, als nostres germans, que potser no estan tan involucrats en el projecte.
Júlia.
Jo crec que també, com ha dit la Marga, és una altra forma de conèixer la història, i a part de que doncs és una altra forma d'aprendre-la, també s'aprèn d'una forma en la que tu, com diu la Maria, doncs també t'involucres més i la sents més com propera, no? O sigui, que et toca més el cor i d'una manera més, saps, no és el mateix, doncs, que t'ho expliquin a, doncs, potser integrar-te a través d'aquests projectes en la història.
Quins valors, quins aprenentatges creieu que porta als estudiants participar en actes com el que farem avui, no?, aquest itinerari memorial?
A veure, jo, aquestes són coses que no es veuen al dia a dia, que tampoc, no?, com a professor no podem avaluar, però sí que hi ha una tasca de reflexió, de pensar per què aquestes persones, no?, la primera pregunta, no?, per què van haver de fugir, per què van haver de creuar la frontera, no? I després, doncs, jo crec que només aquesta curiositat de pensar-se per què, no?, què ha passat al passat, quines decisions s'han hagut de prendre, és un acte molt de reflexió. Jo crec que això és potser, valors no sé quins serien, no? Jo crec que cadascú es portarà una coseta diferent, però la curiositat de preguntar-se, jo crec que això és molt, té molt, molt valor.
A mi m'agrada pensar, i en tot cas en parlem després fora dels micròfons per si de cas o quan hagi passat l'activitat d'avui, que un d'aquells aprenentatges que us emporteu i ens emportem, jo crec, de manera col·lectiva és justament el desenvolupament de la nostra capacitat crítica, no? I de fet tu ho explicaves, no? O sigui, treballar aquesta tipologia d'aprenentatges amb un projecte diferent crec que fa que despertem dins nostre, no?, algunes cosetes que en el nostre dia a dia potser no teníem desenvolupades, no? I no només això, sinó també la vostra integració, la integració dels i les joves en un projecte de ciutat, que jo crec que això és molt important, no? També, i aconseguir d'una manera o altra que els centres educatius es vinculin en projectes de ciutat.
També amb això que deia l'Ester del desenvolupament del raonament crític, ha sigut molt important a l'hora de fer el club de lectura, que davant un aspecte històric que és el que és i ja està, cadascú tenia el seu punt de vista i reflexionava més amb els personatges que es sentien més identificats, amb el que els hi passava a cadascú. Llavors ha sigut bastant important perquè ens ha fet cadascú raonar i també pensar en el que pensa l'altre i el que pot canviar la teva opinió.
Estàs d'acord, Júlia?
Sí, totalment d'acord. El club de lectura consistia en fer reflexions sobre els capítols i cadascú, o sigui, eren activitats subjectives en la que tothom donava el seu punt de vista i opinava doncs, de certs fets que destacaven en el llibre. O sigui que, sí, totalment d'acord.
Com s'ha desenvolupat el procés creatiu dels estàndards del Sergi Vida i com s'han implicat els alumnes? Ens explicaves que primer aprendre a cosir, clar.
Nosaltres, com han dit d'elles, vam començar el projecte treballant els clubs de lectura i com a producte final van dir anem a cosir alguna cosa que vulgueu, no? Una frase, una paraula, una imatge que vulgueu. I ens van trobar que no sabíem cosir, ni elles ni jo, vale? I necessitaven ajuda. Llavors van fer aquest contacte amb el grup de Som Veïnes a través de la Lorelei. I bueno, vam fer aquest primer contacte. Llavors d'això va sorgir la idea d'ajudar a confeccionar els estàndards. Llavors han fet primer la tasca de fer la seva pròpia peça, vale? És a dir, cadascú crear un element pensant, no? Posar-se, si jo vull recordar aquesta persona, com ho faria? I han sortit coses molt, molt maques, és a dir, molt diferents, però també molt maques. I després això ho ha portat des del museu amb la Dana Jakovic, és que no me'n recordo del cognom, vale? Que ja és l'artista que ha fet tot això possible. Llavors han fet el muntatge i després han fet una altra sessió en què han vingut també quatre dones del club de Som Veïnes. Ja, llavors aquí estan tothom cosint i participant en la configuració ja final dels estàndards. Molt, molt maco, no? Aquesta relació intergeneracional. I després em demanaven elles les fotos per poder explicar-li això a les seves netes, de veure com els joves estan fent això i poder fer-ho al revés, no? Aprofitar-ho per mostrar-ho a casa.
I és com que nosaltres vam fer unes peces petites i després les vam veure exposades en un mural més gran com conjunt i et sents com orgullós de que una part teva, que has fet tu amb el teu esperit creatiu, pugui ser part d'una cosa pues, més gran i amb més rellevància i importància.
Déu-n'hi-do, quin projecte, tot el que abraça, no? Des del record històric i el coneixement, a la creativitat, a la interconnexió entre diferents col·lectius de la ciutat, entre diferents generacions.
I de fet, perdona, però la idea és que, o sigui, cadascun dels 6 deportats té el seu estàndard propi, que per entendre's, no? Per un costat té la suma de tots aquests pedaços, no? Que... Sí, li hem dit vulgarment pedaços, no? Estan units i connectats entre ells, que jo crec que això és molt bonic i molt simbòlic, i per l'altre costat hi ha brodat amb un fil de color vermell el nom de cadascun d'aquests deportats. Aleshores, la intenció és que avui, durant el recorregut, en el moment d'acció a cadascuna de les 6 peces ens pugui mostrar l'estàndard i de cara a un futur, espero que proper, puguem fer una mostra de tots aquests 6 estàndards junts, perquè una vegada els veus junts, impacten. Si un de sol impacta, els 6 junts, ja ni us explico.
Què us ha motivat personalment a participar en aquest homenatge i què heu après durant tot aquest procés?
Home, doncs jo crec que... Primer de tot, clar, nosaltres teníem doncs, potser ja anteriorment una visió molt general de la història, no? I ha sigut, doncs, clar, voler conèixer-la, no? Llavors això jo crec que sí que doncs, potser ens ha motivat a fer més recerca o a implicar-nos més doncs, en totes les xerrades, a l'hora de cosir o a l'hora del club de lectura. Hem après molt amb el club de lectura, estàvem dient abans. I ens ha servit doncs, com a aprenentatge, òbviament, però des d'una forma més propera.
I també per anar com més enllà d'un llibre, més enllà d'una peça cosida, hi ha una història darrere, unes persones que han patit molt i que hauríem d'aprendre també molts valors d'aquestes persones, que al final nosaltres no som res perquè diguem i que encara ens queda molt per viure i per aprendre.
Segur que la història de l'Holocaust i la Segona Guerra Mundial és una matèria que es fa als vostres cursos, per tant, era una informació que ja teníeu des de l'assignatura d'història, però no sé si a través d'aquesta aproximació aquests 6 veïns i veïnes hi ha hagut alguna cosa que us hagi sorprès, que us hagi captivat, que us hagi fet feredat fins i tot, no? Que hagi despertat alguna cosa més amb vosaltres?
És que ha coincidit el temari de la Segona Guerra Mundial amb tot aquest projecte. Llavors ha sigut doncs, una manera de com tenir doncs, tota la part teòrica i tot ben explicat a classe, però també amb aquest altre tipus d'aprenentatge més proper, concret, casos més específics treballats des de prop.
Creieu que projectes com aquest poden contribuir a la lluita contra l'oblit, contra el negacionisme i contra, per què no dir-ho, l'auge de l'extrema dreta que veiem arreu del món, també a tocar de casa?
Jo crec que sí, que és molt important i que, sobretot, no oblidar i aprendre amb el que ha passat. Perquè si aprens, si tens coneixement, és com que ja saps molt més i ja saps el que no s'ha de repetir, perquè tota la gent que ha patit i que no ha estat bé per casos com aquest, doncs és molt important tenir-ho en compte per també fer la vida que estàs fent ara.
Sí, les dades històriques de vegades poden ser molt fredes, no? Encara que diguis un número molt gran de víctimes, però quan fas aquesta, tens l'oportunitat de fer aquesta connexió i veure que vas caminant pel carrer, no? I perquè això em van vindre alumnes a dir, ai, vam trobar un al carrer. I llavors dius, hòstia, doncs... Ai, perdó. doncs potser és que, clar, la connexió entre allò que treballem a classe i el nostre poble és real. No és una ficció, sinó que realment vam ser 6 persones que van patir aquesta situació i aquesta injustícia.
Entenc, Esther, que per la regidoria de memòria històrica, activitats com aquestes són fonamentals per donar sentit a la cartera, no?
Jo crec que no només és fonamental, sinó que ara escoltant-vos a vosaltres pensava, vale, o sigui, feina ben feta, en plan, no? O sigui, em puc marcar un petit xec de... O sigui, veure en primera persona que... O sigui, parlo de vosaltres dues, però entenc que hi ha més gent al darrere,
sí,
no?
Sí.
També, de veure que realment aquest projecte us ha arribat, que quan camineu pel carrer camineu amb uns altres ulls, que sí, tampoc no es tracta de passar-nos de frenada, però sí que no, d'anar-hi donant voltes, i ho deies tu al principi, no? amb aquesta última pregunta que feies, no? En un context en què els discursos d'odi i els discursos de l'extrema dreta es van colant, no? Per entendre'ns a moltes escenes de la nostra vida quotidiana, que com a mínim no tinguem, o tingueu, entre tots i totes també, la capacitat de poder dir, i doncs potser aquí estem repetint o perpetuant algun discurs que anys enrere va provocar que 6 santcugatencs haguessin de marxar, no? O sigui, per mi això és... Bueno, estic molt contenta, la veritat.
Maria.
I també és molt maco veure com una classe, per exemple la nostra, s'ha involucrat molt en el projecte i fora de les hores d'història també parlàvem del projecte i també parlàvem de que ostres, mira, doncs avui ve la Dori, no sé què, a veure què farem avui. O dels llibres, als llibres ens agrada molt parlar del que passa, del que no passa, i al final és portar la història una mica més a les nostres vides.
Una història d'èxit, doncs,
sí.
aquesta iniciativa, no?, pel
crec que
veiem
sí.
En aquesta taula.
I jo crec que ara el repte que tenim, o que personalment, si em permeteu, tinc, és aconseguir que projectes així no només tinguin efecte i siguin interessants a dins de les aules, que jo crec que, no?, o sigui, quan comptem amb professorat implicat i motivat és, no diré senzill, però com a mínim una mica més fàcil, i jo crec que el repte també vinculat amb aquest conveni que vam signar la setmana passada amb l'amica del Mauthausen, és aconseguir que activitats així puguin passar també a fora de les aules, no? I en aquest sentit, deixeu-me que us expliqui una petita anècdota que em va passar dimecres passat, que és que vam fer una reunió de la taula de memòria històrica, on hi ha gent de col·lectius diversos, i cada vegada que la convoquem, doncs convoquem a un representant del Consell de Joves, a veure si un dia doncs, sona la flauta, i bé, doncs va venir. El Lucas va venir, que és un dels representants del Consell de Joves, va venir a la taula de memòria històrica, i va ser superinteressant perquè va fer moltes aportacions a l'estil de ell, està molt bé, no?, que vosaltres ens assenyalava com els grans, no?, que vosaltres penseu que hem de fer investigació, hem de fer recerca, va dir, però penseu també que als joves el que ens agrada és poder participar d'alguna manera o altra, no?, es va llançar tot d'idees de, i si ens inventem un joc, i si ens inventem poder sortir pel carrer i fer, i si ens inventem una gincama, no?, i vaig pensar, clar, és que això és el repte d'ara, no?, i hem aconseguit entre comet, entre les escoles o entrar un parell de centres educatius. Per tant, ara hem d'aconseguir que els joves també us impliqueu, us sentiu motivats en participar de projectes així quan sortiu de les aules.
Doncs tenim deures, tenim tots deures, sí. L'Ajuntament, els instituts, l'alumnat i la societat en
general. Els mitjans de comunicació. General,
i tant que sí, i tant que sí. Tots tenim responsabilitat per fomentar aquest esperit crític que ha sortit sobre la taula i per reflexionar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Us deixem lliures. D'aquí una horeta comença ja aquest itinerari. Jo veig que surt el sol, per tant segur que es podrà fer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Gràcies.